Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 643 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge, 1 de febrer de 2026, i abans de res, abandonar sumari, volia comentar, perquè aquesta setmana m'ha sorprès que no s'hagi fet més ressò del que ha dit Elon Musk, l'amo de SpaceX i de X i de moltes coses més, que clar, que un d'ell pensa que pot ser allò o allò altre, però no han de perdre de vista el verdader poder que té. No oblidem també que va ser part de l'actual govern dels Estats Units. I escoltau que ha dit, és el més textual possible que ha pogut, està traduït de l'anglès, i ell ha dit: avui tenim l'honor de rebre el secretari de guerra, Pete Hegseth, una cosa així, i bona part de la cúpula del Pentàgon. Hem fet una visita a la fàbrica, ho diu per la ciutat que ell ha creat en els Estats Units, una ciutat que es diu Starbase i que està a Texas, on hi ha les fàbriques i indústries que estan relacionades directament amb el tema aeroespacial i tot el seu projecte aeroespacial. I bé, i ell segueix dient: i crec que això ajuda a il·lustrar com de crítica la producció a gran escala per a la Força d'Amèrica. I diu: us explicaré una mica l'objectiu de SpaceX. Volem que Star Trek sigui real. Volem que l'Acadèmia de la Flota Estel·lar sigui real, que no sigui només ciència-ficció, sinó que un dia passi a ser ciència real, que tinguem naus espacials travessant l'espai, naus grans amb gent anant a altres planetes, a la Lluna, i finalment més enllà del nostre sistema solar, on potser trobarem aliens o civilitzacions extraterrestres ja desaparegudes. No ho sé. Però hi volem anar. Volem veure què passa i tenir naus futuristes amb molta de gent viatjant a llocs on no hem anat mai. Aquest és l'objectiu, i crec que això és el que la gent té al cap quan pensa en la Força Especial. Dit això, vull presentar el secretari de guerra, Pete Hegseth. Bé, i després aquest senyor se posa a xerrar. I crec que és curiós en quina naturalitat et segueix parlant de la possibilitat de trobar-se amb éssers extraterrestres, no? Que estem parlant d'un que encara, a dia d'avui, i crec que encara més, és un dels homes més poderosos del món, i que actualment és el que està duent gent a l'espai. No sé què trobau.
Jo trobo que són unes declaracions a mida del personatge. Crec que estareu d'acord.
Fins aquí sí.
Perquè, evidentment, en Musk s'ha convertit, no sé si en una paròdia a si mateix, o si està mostrant el que sempre ha estat, cada vegada més. Però, com a objectiu, però és fascinant.
Té molta influència.
No, evidentment. És a dir, si no hi ha Musk, no hi ha carrera espacial ara mateix. A la grossa.
Resumint molt, sí.
Sí, efectivament, és un dels pilars, com diu en Borja, de la carrera actual, especial, i bé, és curiós el que diu
però,
sempre.
Però sí que com a objectiu m'ho pareix fascinant. I jo crec que, en els finals, si se vol, realment és qüestió de temps.
El que no sé si t'agradarà tant és que també ha vengut a dir... És que, clar, això, aquí a Europa no he trobat gaire referències en aquestes declaracions, però ha dit que en cap moment han hagut de desviar cap dels seus satèl·lits de Starlink per la presència d'un ovni. Que crec, això també és un tema que no crec que sigui avui el moment, però que també se podria debatre.
I si els ovnis en veure de Starlink ja se'n van cap a un altre costat?
Val, crec que poca cosa més puc dir després d'això. Bé, sí, també ja després ja està amb aquest secretari de guerra, no? Ja parlen del tema militar, també en consonància, no?, amb el govern dels Estats Units, que és un tema amb el que no vull entrar, perquè també hi ha declaracions d'aquest secretari general de guerra, no? O sigui que en aquest cas hauria de dir això de que aquesta seria una altra història. I d'hora, si un cas, podríem anar cap a sumari i començam.
Començarem aquest programa 643 de Font de Misteris parlant d'un nom molt suggeridor, el de Valèria. Qui va ser, com es diu, dels inicis del cristianisme a les Illes Balears? El contes i rondalles de Irene Font coneixeran de Miquel Botatotxo la llegenda de l'Ocella. I acabarem el programa amb estranyes històries, històries impossibles i que en aquest cas estan protagonitzades per suposats fantasmes. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM ho podeu fer a ib3.org i a sat IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I donem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on ens acostuma a ser dur a espipellar, no?, qualque història de la nostra història, en aquest cas una ben interessant i també, jo crec, que desconeguda de l'antiga història illenca. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo.
I d'avui a Món Diversos mos centram en un nom propi que mos connecta directament amb els inicis del cristianisme a les Illes Balears. Un nom inscrit dins un mosaic, dins una tomba i dins un temple paleocristià. Una dona que va existir i que va viure i que va morir aquí, fa més de 1.500 anys, na Valèria. A través d'ella podem seguir la petjada d'un cristianisme primitiu, encara poc documentat, però que deixa restes que ens permeten reconstruir una part de la història religiosa i cultural de Mallorca durant l'antiguitat tardana. Anem a conèixer el pocot que se coneix d'ella. Les Illes Balears, en el segle IV i V després de Crist, eren encara plenament dins la dinàmica romana. I en aquest context mediterrani arriba i s'estén el cristianisme. Però la documentació escrita és mínima. Sabem que hi havia comunitats cristianes perquè tenim textos puntuals, com la carta del bisbe Sever de Menorca, que confirma que en el segle V ja hi havia cristians organitzats a les illes. Però els documents són molt excepcionals. Per això, per estudiar realment els inicis del cristianisme aquí, la recerca depèn sobretot de l'arqueologia. I les principals evidències d'aquest cristianisme balear primerenc són les basíliques paleocristianes. I a Mallorca alguns dels exemples més importants són la Carrotja, Cas Frares i Son Parató. Arquitectures de planta basilical, amb baptisteris, amb paviments en mosaic i en trets que mostren influències sirio-palestines i nord-africanes. Aquestes basíliques incorporaven necròpolis associades, però la majoria de les tombes no se col·locaven dins el temple. Només hi reposaven dins l'edifici o prop de les relíquies les persones considerades realment destacades dins aquella comunitat cristiana. I és aquí on apareix Na Valèria. El millor exemple d'aquest cristianisme primerenc documentat arqueològicament a Mallorca és Son Parató, en el terme de Manacor. El 1912, mossèn Joan Aguiló Pinya, sacerdot i arqueòleg aficionat, sabia que en aquella zona hi havia restes antigues. Va adquirir el terreny i començar a excavar. El que va trobar va ser fonamental, l'estructura d'una basílica paleocristiana, amb tres naus separades per columnes, baptisteri, annexos i una necròpolis. Les excavacions van destapar mosaics, diferents fases constructives, tombes orientades d'oest a est i dues piscines baptismals, una més profunda i una altra més baixa. Aquest detall, el canvi de profunditat, s'interpreta com un possible canvi de pràctica litúrgica, de l'antiga immersió al baptisme per aspersió, que comença a tenir presència en el final de l'antiguitat tardana. Son Parató se convertia en l'exemple d'una comunitat cristiana organitzada amb arquitectura, litúrgia i enterraments propis, i va ser just aquí, dins el paviment en mosaic de la nau nord del temple, on aparegués la sepultura de Na Valèria. Aquest mosaic sepulcral amb inscripció llatina és avui considerat una de les peces artístiques més destacades de tot el cristianisme primerenc de Mallorca. És d'aquí d'on partim per poder conèixer el seu nom i part de la seva vida. De Valèria no conservaven cap text escrit més enllà d'aquesta inscripció. No surten els documents, no surt citada en cap carta, no sabem família, ni origen, ni condició jurídica. Tot el que sabem, de veres, és el que diu el mosaic i el que mos indica l'arqueologia. I malgrat això, és una de les primeres cristianes mallorquines de les quals tenim un nom propi, un nom femení, concret, inscrit dins un espai sacre. I això, per si mateix, ja és excepcional. No ho trobeu? Valèria podia ser una dona en càrrec litúrgic, una benefactora que ajudés econòmicament a la comunitat o una cristiana honorada pel seu paper a la fundació del temple. Hi ha investigadors que han proposat que podria ser fins i tot presbítera o que té una dimensió vinculada al martiri, tot i que cap d'aquestes hipòtesis no es pot confirmar documentalment, però el símbol de la palma del martiri dins el mosaic reforça que la comunitat la considerava com una figura espiritualment rellevant. A més, la seva tomba es doble. Na Valèria és enterrada al costat d'un infant, i això suggereix que aquell nin tenia un vincle directe amb ella. Probablement era el seu fill, però igualment tampoc ho podem assegurar. La comunitat, però, va considerar que la dona i aquell infant mereixien espai dins el temple. Per tant, Valèria no és només un nom antic gravat en teseles. Et s'aporta, com es permet veure, el paper de les dones dins el cristianisme inicial a Mallorca i com es mostra que hi havia dones que ocupaven posicions de prestigi i autoritat dins les primeres comunitats cristianes illenques. El mosaic de Valèria és artísticament excepcional dins la Hispània tardoromana, perquè es posa davant d'un fet objectiu. El cristianisme balear ja tenia comunitats organitzades, arquitectura religiosa pròpia, litúrgia, enterraments ritualitzats i figures destacades dins la comunitat molt abans que la major part de documentació escrita que mos permet comprovar tota aquesta informació. Què vos pareix?
I aquesta inscripció a la que fas referència, aquesta inscripció que està en aquest mosaic, ve a dir que el com, perquè crec que no ho has dit, Valèria, fidel, descansa en pau. Va viure, i aquí hi ha, sembla que hi ha una errada en el propi mosaic referida en el nombre d'anys que va viure ella, la seva edat quan va morir, no? Que fa que no es pugui saber ben bé quina edat tenia, i posa també aquest mosaic, va sortir d'aquesta vida el dia segon de les calendes d'octubre. I amb això que diu de fidel, es creu que és perquè la tenien com a cristiana, eh? Fidel a la fe cristiana. I aquest seria el resum i també el punt de partida de tot això, i que fa que aquesta basílica, no sé si se li pot dir així, basílica, no? Com les coneixem ara, però habitualment, evidentment, se la coneix així, per sa forma i tot això, que en sa basílica de Sant Pere Tó. I deia que aquesta inscripció d'aquest mosaic fa que prengui importància tant sa basílica com aquesta figura, però també fa que sigui encara més enigmàtica. A qualque banda, vaig llegir que realment no té importància si la primera construcció d'un temple cristià que s'hauria fet a les nostres illes just a l'arribada del rei Jaume I hauria estat la de l'església, la parròquia de Sant Eulali o la seu de Mallorca o qualcun altre, perquè, no seria important, perquè abans d'ell, molt abans, ja hi hauria construccions cristianes, com per exemple aquesta, anomenada com la basílica de Sant Pere Tó, tan plena d'enigmes, a la vegada que tan oblidada. Però a part de les construccions, també hi ha noms cristians ben anteriors a la conquesta del segle XIII vinculats directament amb les nostres illes, com per exemple, tu l'has citat, el bisbe Sever, segle V de la nostra era, a Menorca, o el bisbe Elias, i fins i tot el bisbe Ossio, ni més ni manco que uns dels pares de l'Església, que hi ha qui el relacionen amb les illes. Però anant a la basílica de Sant Pere Tó, a Manacor, hi ha coses a destacar, com per exemple, està, també ho has dit, està construïda amb orientació oest-est, just com la mateixa seu de Mallorca. O també dir que té dues piles baptismals en forma de piscina, és a dir, per immersió, no les piles baptismals que ara trobam a les esglésies cristianes. Però el que vull destacar és que també hi ha coses que no sap què són i que fins i tot no sap per què podien fer-se servir, com per exemple... En la parte posterior de la nave central encontróse una pequeña elevación de finalidad desconocida. Això mos diu en Mascaró Passerius en el corpus de toponímia, que, per cert, d'ella diu el mosaico más famoso es el de Valeria, bellísimo ejemplar funerario que cubría el cuerpo de Valeria, matrona romana, que acaso murió mártir, y el de una pequeña criatura, tal vez su hija. I això m'ha cridat l'atenció, perquè la majoria d'autors parlen d'un nin o d'un infantó, que és com ho va definir Naguiló l'any 1920. Però en aquest cas, en lloc d'un nin, seria una nina. Ja dic, està ple d'enigmes. I aquest altre que he citat, el bisbe Ossio aquest, sembla així que no té cap importància. Però si el que deia Mascaró Passerius fos cert, referida a una altra inscripció, a una tomba, allà mateix tindríem que, hace suponer, pertenecieron a la lápida funeraria del obispo Ossio, muerto, tal vez, junto a Sant Pere Tó. I s'importància, en aquest cas... és que aquest bisbe hauria estat, podríem dir-ho així, jo crec, com sa mà dreta en assumptes religiosos de l'emperador Constantí. Constantí va ser aquell que va permetre el cristianisme com a religió a Roma, a un imperi unificat, un altre reunificat, podríem dir, sota el mateix emperador, que és el que hi va aconseguir, aquest Constantí, aquell de Inox Signe Vinces. Amb aquest signe guanyaràs, que conta la llegenda que abans d'una gran batalla va veure en el cel el signe de la creu i aquest missatge, jo ho he dit en llatí, però crec que es diu que realment ell ho va veure escrit en el cel en grec. I d'aquest bisbe, Nocio, juntament amb, bé, amb un altre, pot ser que varen ser els que varen animar en Constantí a dur a terme aquella normalització religiosa a l'imperi romà. I qui sap si va estar i morir aquí aquell pare de l'Església, un dels primers de la història, un dels primers promotors del cristianisme i que hauria nascut a Còrdoba i tal vegada hauria mort a les nostres illes. Bé, un altre enigma. He de dir que en el llibre d'en Pere Xamena i Francesc Riera de Història de l'Església Mallorca, editat per en Moll el 1986, diu que no té massa sentit que fos aquest bisbe, no? Que malgrat surti el seu nom, pot ser que només fos perquè li varen dedicar a ell. No ho sé. Però, en canvi, sí que ens parla d'un altre interessant, una altra làpida, que deia: aquí descansa Bassus, prevere de la Santa Església Romana, fou enterrat en pau el 6 d'abril, 12 d'abril, de la Indicció Primera, any 493. Qui era aquest prevere de l'Església Romana? Un legat enviat pel papa per animar la comunitat catòlica perseguida pels arrians o per resoldre alguna qüestió o conflicte particular de la comunitat cristiana de son Peretó? És a dir, més preguntes, més dubtes. I seguim més, perquè un altre enigma és el seu nom, Valèria. Està escrit en B, quan normalment aquest nom sol ser en B baixa, Valèria. Clar, pot ser, va ser una errada pel nom de ses illes, o tal vegada realment el que volien dir no era Valèria, sinó Baleària. Pel gentilici, vull dir. Clar, és a dir, que fos una jove o una senyora que fos d'origen balear. Podria tal vegada ser aquesta, la errada. Hi ha una errada en la seva edat. Podria ser aquesta una altra. Bé, no se sap. En qualsevol cas, estic davant d'un altre enigma, pot ser? I un altre enigma que ens planteja és el tamany d'aquesta fossa. Perquè crec que es parla de més de 2,5 metres de llargària. Però és que s'han trobat d'altres que la tomba feia 2,90 metres de llargària. Que si ho pensam, estem parlant d'un forat increïblement gran per acollir només un cos. I massa petit per posar-ne dos. Clar. I se preguntes per què els se devien fer d'aquell tamany. Més que res, perquè si no vaig errat, en aquell temps només s'enterrava de manera individual, al manco en casos així. També dic que jo, personalment, no ho sé. Així que més enigmes i més preguntes. I un altre és el que he comentat ara, un altre enigma, és l'edat que diu del seu traspàs, de la mort d'aquesta, li direm Valèria, perquè no queda clar en el mosaic, i es creu que també és per una errada, la majoria pensa que volien dir 26 anys, però també hi ha qui diu que tindria d'haver 70. I ja per anar acabant, sembla que els primers cristians, vull dir, el cristianisme que més va influir en el començament en el nostre arxipèlag, quines coses vendria d'Àfrica. Nuestro primitivo cristiano estuvo íntimamente ligado con las cristiandades del norte de África. De ahí proceden los platos de cerámica estampada roja con cruces gemadas, peces, rosetas, soldados con cruces, etc. Las lucernas, con iguales motivos religiosos, y sobre todo los bellos mosaicos que decoraron nuestras basílicas paleocristianas. Diu bellos mosaicos. És que també hi ha qui diu que són més que bellos mosaicos, perquè a la història de Mallorca, d'en Passerius, diu que és un dels millors exemplars del seu tipus conservats al món. No que sigui el millor conservat, sinó dels millors del món. És un dels millors exemplars en su gènere conservats en el món. Jo suposo que faltava, quan se va publicar això, faltava per descobrir molta cosa, com per exemple Pompeia, no? I també altres bandes per poder fer aquesta afirmació tan categòrica. Sigui com sigui, falten dades, falten moltes peces per poder respondre, tal vegada queden coses per trobar, altres varen ser trobades ja i també varen ser destruïdes, com per exemple, jo crec que si no s'hagués destruït completament el jaciment que se va trobar a Santa Maria del Camí i a Mallorca, que es va trobar i destruir el 1833, jo crec que tota aquesta història podria canviar, però efectivament, aqueixa, i doncs sí, clar, aqueixa seria una altra història. A veure, sí, també, en Pere Morell, a la seva simpàtica obra Guia de les Baleares, molt llegita, en Valèria, vull dir. De fet, el meu interès en aprofundir en aquesta tomba va ser per mort en el que el seu dia vaig trobar i que vaig posar a part, no? Perquè va ser quan parlàvem de llegants, i en Morell deia, quan parlava del Museu de Manacor, deia això: otro mártir de la primitiva comunidad cristiana fue un verdadero gigante. 2,40 metros medía su esqueleto, sin cabeza ni pies, y tenía la columna vertebral fuertemente deformada, prueba quizá del suplicio al que fue sometido. Como que el tamaño del interfecto es difícil de creer, la dirección del museo ha decidido exponer también sus restos en una vitrina. Que, per cert, di que des del museu mos varen dir que això no era cert. Ja ho varen aclarir en el seu dia, en això, Però el que anava damunt d'aquest text, perquè just en aquell mateix paràgraf, deia d'en Valèria, deia això: uno de estos mosaicos, formado con 30.000 piezas, estaba sobre la tumba de Valèria, una jovencita cristiana de 13 años martirizada en el siglo V. Valèria es la novia inconfesada de la mayoría de los aficionados a la arqueología de Mallorca. I clar, davant d'això no podia fer més que aprofundir en aquest meravellós enigma. No ho trobeu?
És vera que me'l varen dir que no, però d'una manera molt, no sé com, quina paraula emprar, molt poc simpàtica o molt poc amable seria.
Bé, que tu no t'agradi que la realitat te pugui rompre un mite no vol dir que no sigui així com ho varen dir. Després podem valorar, si voleu, la nòvia inconfessada de la majoria de los aficionados a l'arqueologia de Mallorca. A l'arqueologia de Mallorca pot ser, a la mitologia i a la llegenda i a la poesia de les nostres illes, per jo, no sé vosaltres, però per jo, la meva, com dir-ho, no? Nòvia inconfessada seria, evidentment, na Neret Duna.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Per avui, que heu estat parlant de Roma i fins i tot d'una jove que s'hauria anomenat Valèria, duc del llibre Miquel Bota Tocho, Llegendes i Tradicions, la titulada La Llegenda de l'Urxella. M'he basat en el més textual possible, principalment per la quantitat de dades que dona l'autor, a part del seu estil. Així, anem amb la llegenda de l'Urxella, que conta tal que així. Allà, per l'any 631 de la naixença de Roma, o sigui, 123 abans de Crist, el tan reconegut i prestigiat Quint Cecili Metellus conquerí Mallorca i fundà Pollentia, en el camp de Santa Anna, vora de l'Alcúdia d'avui, en recordança de la seva homònima d'Itàlia i per assegurar la dominació romana sobre els indígenes i els fenicis. Aleshores ja devia existir la inexpugnable fortificació que ara coneixem amb el nom del Castell del Rei, i és a suposar que els romans l'ocuparen per a defensar el naixement de les aigües que, per mitjà d'un aqueducte apropiat, abastien en abundància la ciutat de Pollentia. El doctor Joan Vinimelis, autor de la Història del Reino de Mallorca, deixà assenyalada l'existència d'aquest gran aqueducte que venia de 5 milles lluny, d'un lloc de dins les muntanyes, ara anomenat Ternelles. Els savis, substrat i saba de la nostra vida, han anat contant, en perfil de llegenda, la petita història de Carmiana i Flavi Pontico, pollentí fidel als seus ideals i a la pregonesa de les arrels de la fraternitat. Per raó de la seva dignitat i gran importància comercial, Bòxoris, ciutat florida que s'alçava vora l'actual port de Pollença, fundada possiblement per Boquenrauf, rei de la 24 dinastia egípcia, fou respectada per Quint Cecili Metellus i confederada a l'imperi, essent cònsuls Marc Emili Lèpido i Luci Arrunci, i prenent per patró a Marc Atili Berno, qui rebé en la fe i clientela seva i dels seus el senat i poble boxorità, actuant els pretors Quint Cecili Quincta i Caius Valeri i Cesta. Carmiana, senzilla, benvolguda i admirada, era la donzella més formosa de Bòxoris. I coses del destí, la jove boxoritana s'havia enamorat de Flavi, el plantós i diligent pollentí. I sabia la donzella que, per cosa certa, sols l'amor d'aquell humil romà, emperò d'amples i alterosos anells, la podria conduir al cim de la felicitat. Profunda era la sofrença de Carmiana, mantenint ocult al fons del seu cor verge l'amor immens que per a Flavi bategava. En canvi, el pensament del jovencell era tot per a Valèria, Patrícia Romano, dona de sentiments entelats que en feia befa i escarni de Flavi, i se'l mirava sempre despectivament. Ben aviat, Valèria se va casar amb Tito Cota, de la família de Messalí, home mordaç i famós pels seus acudits ridiculitzant els més alts personatges de Roma, especialment Calígula i Tiberi. I com se pot suposar, el matrimoni de Valèria no fou producte de l'amor, sinó un fet vituperí per a complaure els seus instints malèvols i gaudir-se en conèixer el sofriment de Flavi. Emperò la sembra de Valèria granà a l'inversa, perquè manament del món que roda acabà enamorant-se de Flavi, amb caire de fòlia, quan, precisament, el coratjós pollentí havia conegut, estimat i contret noces amb Carmiano, creant una llar digna. El novell espòs, entès en teixits i robes, s'havia ensinistrat en l'art de colorir les teles i estava un poc preocupat perquè mai no aconseguia el vermell intens i emporprat com la sang viva que ell desitjava. Per això, esperit inquiet investigador, recorrent les valls i muntanyes de la contrada, arriba un dia fins al castell del rei, dedicat a la recerca d'herbes i líquens que posseïssin substàncies apropiades per a tenyir. Finalment, la sort el va afavorir. Trascant pels penya-segats, trobà l'espècie anomenada Roccella tinctoria, que més tard fou coneguda amb el nom d'Urxella, i en va treure un vermell fulgurant del líquen al·ludit i exclamà: «Ja he aconseguit allò que feia temps anhelava, el vermell». Entretant, Valèria, per mitjà dels seus galifardeus, pogué fer que aparegués una de les seves valuoses joies a la llar de Flavi i l'acusà de lladronici, de robament. Condemnat el jove a la injustícia d'ergàstol, s'entretengué l'home perfilant vestidures i indumentàries i, quan menys ho pensava, sonà la glòria, perquè inventà el laticlavi en un to vermell magnífic aconseguit amb l'urxella, líquen d'excel·lents propietats tintòries, que Carmiana li anava facilitant, després d'haver-la recollit pel roquissar de la Serra de Tramuntana. Aquesta invenció suposà el llançament de Flavi a la fama. La moda cresqué com un regaró de pòlvora i l'ús del laticlavi s'imposà entre els patricis i capdavanters de l'imperi, ja que l'usaren els magistrats en les seves públiques cerimònies, fins als Cèsars i tot, així com la toga pretexta, també inventada a Pollentia. Tot això dugué com a conseqüència a l'encadenament d'una amargesa mòrbida per a Valèria, que sense alternativa begué dins l'aspre copa de la seva diària existència, morint a la fi consumida per la pròpia força corrosiva de l'odi, l'enveja i la impotència de mai no poder assolir allò que el cor li exigia. I ja que hi som, podem continuar una mica per la mateixa línia. Segueix l'autor damunt l'urxella. Se n'hi pot trobar encara l'urxella del Castell del Rei? És herba o líquen que compta amb poca investigació científica o botànica. Els estudis al·lusius a l'urxella no són amples. En canvi, la història la cita molt, demostrant que l'edat mitjana tingué molta importància. En cita una bona biografia que fa referència al poeta, a Miquel Costello Vera, en el seu poema Castell del Rei, on parla del setge heroic que sofriren els pollencins fidels al rei Jaume III, quan Pere IV li usurpà el regne de Mallorca, dedicà a l'urxella una cançó composta de 150 versos. És la cançó dels urxellers, on diu: «Urxellers som de la vila, i prou no s'hem d'afanyar. Avui que una gent s'estila, només bona per tacar». també ens diu que els documents antics sí que en donen bona prova de les qualitats tintòries de l'Urxella, com el cas de Bernat Eimeric, per aire, que l'any 1332, un company de l'ofici, en Pere de Déu, demanant-li 4 sous i 2 diners per raó de l'Urxella que comprà per ell, amb la qual tenia després 4 canes de roba. I en Francesc Sereni morí despenyat collint Urxella per la torre talaia de la Cala de Sant Vicenç per la primavera del 1304, segons figuren els documents de l'arxiu de Pollença. Com a conseqüència d'una ordre del governador Arnau d'Erill, se feu dins Pollença aquest pregó per l'agost de l'any 1343, segons figura també a l'arxiu municipal. Com una rosella tant o més barbella que la tintura de l'Urxella, la llegenda de Carmiana i Flavi s'agronxa dins la blatera, somrient entre l'or de les espigues que, en el cementer del temps, compten els nostres anys.
Com sempre, darrere una llegenda te podem trobar dades reals i històriques, no? Com, per exemple, quan has dit allò de Bocoris. Resulta que existeix una placa de l'any 6 de la nostra era, trobada per allà, que ho vendria a corroborar. Diu, a la història de Mallorca, de Mascaró Passerí, us diu, plaquita de bronce hallada en septiembre de 1765 en el Pedret de Bòquer, Pollença. Mide 22,8 centímetros de altura por 20,4 centímetros de anchura y 0,3 centímetros de grueso. Presenta en sus 4 ángulos unos orificios que debieron servir para los clavos que sujetaban la tablilla a algún objeto. Es una inscripción romana que traducida dice, siendo cónsules Marco Emilio Lépido y Lucio Arruncio, en las calendas de mayo el Senado y el pueblo bocoritano de la isla mayor de las Baleares adoptaron por patrono a Marco Atilio Berno, hijo de Marco, de la tribu Galería, recibió bajo su tutela y protección y la de los suyos al Senado y al pueblo bocoritano. Formalizaron el tratado los pretores Quinto Cecilio V y Cayo Valerio y Cesta. Esta tábula de patronatus corresponde al año 6 de nuestra era. I bé, i a part de tot està també allò de que nasqués a Mallorca aquella túnica tan característica dels senadors romans, o encara més, no?, que fos o no una colònia egípcia. Però bé, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I de Borja, si vols, ara podries anar una mica amb aquelles estranyes històries, no? Una mica les que tu anomenes històries impossibles. En aquest cas, mos has dit que volies començar parlant de fantasmes. Així que, endavant.
I doncs sí, en aquesta ocasió vull fer una petita aturada a Devon, a la Terra, concretament a Chimbercombe Manor, una casa reconvertida a dia d'avui en museu, i que es va aixecar aproximadament de l'any 1100. En aquesta història hem de parlar, això, d'un fantasma. És d'una dona alta, que somriu i que va vestida de color gris. Un fantasma tan famós que fins i tot no fa gaire temps encara provocava que grups de turistes esperessin davant sa casa a veure si compareixia. Però d'on surt tot això? Idò, hem d'anar enrere en els temps. Tenim que un home, un Alexander Otway, fa de més 400 anys, se guanyava sa vida provocant naufragis. Durant les tempestes, emprava fanals a la platja per confondre els vaixells i conduir-los cap a les roques. Així com ens conta Nigel Blundell en el seu llibre Grandes Enigmes, de 1982, per cert, en aquella època en Blundell era el rector en cap del diari The Sun, en certa ocasió, n'Alexander es va fer acompanyar del seu fill, en William, a les seves tasques de pirata de terra. I resulta que van rescatar de la mà a una dona jove, espanyola, que se va casar amb ell i en la qual va tenir una filla de nom Kate. Passat el temps, i en un desacord amb aquest tipus de vida, la parella i la nina van partir de sa casa i se'n van a viure a l'illa de Lundy, a Bristol. I ja després, en saber que sa casa, sa principal, Chamber, com havia quedat buida, i la van tornar. Va passar el temps i en aquell se va casar. Ho va fer amb un capità de vaixell irlandès que nomia Wallace, i en so qual se'n va anar a viure a Dublí. Així, en William i sa seva dona espanyola se van quedar tots sols a sa casa. En certa ocasió, durant una terrible tempesta, el matrimoni va rescatar d'entre les roques una dona. Estava terriblement desfigurada i ferida pels cops rebuts durant el naufragi. Així, la van dur cap a casa seva per mirar de curar-la, però no varen poder fer res i va morir aquella mateixa nit. De fet, si anem a una obra una miqueta anterior, s'ha citat en aquest cas a Ghost Hunter Handbook, d'en Peter Underwood, editat el 1980, mos parla de que la tentació va vèncer en William, aquell que en el seu moment va fugir dels crims que cometia son pare. Es van temer de que la dona morta duia amagades dins la roba joies i dobbers, una suma suficient com per no tornar a passar pena. De fet, dos dies després dels fets, les autoritats van anar a sa casa a demanar si en sabien res d'una dona desapareguda durant un naufragi, i en William va declarar que no sabia res. Però en el moment en què li van dir el nom de sa dona, Catherine Wallace, Kate Wallace, se'n va penedir terriblement de tot. Se tractava, ja ho podeu imaginar, de sa seva pròpia filla. I sabeu què va fer? I la va emparedar el cadàver darrere un mur de sa casa i no va dir res més a ningú. I allà va quedar fins que fent unes obres, l'any 1738, se van descobrir els ossos que finalment van rebre digna sepultura. D'ençà, se parla que el fantasma d'en Catherine ronda per aquelles sales i passadissos. Que hagi trobat el darrer pic que se la va veure, suposadament al Manco, va ser l'any 1976. Però no és l'únic fantasma que habitaria aquella casa museu. Se parla d'un grapat més d'aparicions, entre elles la d'una nina petita d'uns 7 anys, que nom Sofia. Per cert, la referència més antiga que he trobat a tota aquesta història se troba a la miscel·lània il·lustrada Once in a Week de 1862.
Amem, Borja Rigo, això de que grup de turistes esperaven o vigilàvem amem si sortien fantasmes, tampoc mos han d'escandalitzar, i tu molt manco, perquè sovint és el que feien quan sortim d'aquí. Anar a veure amem si hi trobàvem nosaltres.
Sí, jo ho he fet amb grups de gent, vull dir...
També, així que no mos han d'escandalitzar.
Però té el seu punt simpàtic.
Sense cap dubte. I després una altra cosa que volia comentar, m'ha cridat molt l'atenció, això de que quan hi havia tempestes, amb fanals els empraven per confondre el vaixell i conduir-los a les roques. El mateix que mos diu en Vicente Blasco Ibáñez en la seva novel·la Los muertos mandan, que se feia suposadament en els freus de les Pitiuses. No deixa de ser curiós. Què més tenim?
Idò, si voleu, canviem de sintonia i canviem d'història. I anem... perquè recordeu que fa uns mesos vaig parlar d'uns fets en el llac Ness, l'any 1973, on se va dur terme fins i tot exorcismes i que tot allò venia d'un cas ovni previ de l'any 71, se va ser per l'estiu. Idò, per seguir parlant del llac Ness sense citar el més simpàtic dels monstres, idò, anem a recordar aquesta història que també val la pena. A més, només la vàrem espipallar i quedava cosa per contar. Anem, si voleu, en el 16 d'agost, com deia, de l'any 1971. Prest, entre de les 8 i mitja i les 9 des de matí, l'escriptor i investigador Jan Ove Sundberg anava cap a el llac Ness, travessant el bosc on se construïa una central elèctrica a la badia de Foyers. En Sundberg havia agafat una drecera per mirar de fer una mica més de via quan se va topar amb un objecte enmig del bosc a d'haver 70 metres de distància. Un objecte de color entre grisenc i negre i que devia fer uns 10 metres de llarg per uns 4 d'alt. En José Antonio Caravaca, en el seu llibre Distorsión, mos afegeix que en aquell moment en Sundberg va veure que a prop d'aquell artefacte hi havia tres éssers de d'avés 1,80 d'alçada. Eren més baixats que els cristians de Sant Pretó. Semblaven humans i anaven vestits en robes de bussetjadors de color gris, a més de dur un casc en el cap. Aquesta topada amb aquests éssers seria semblant a la que li va passar a l'investigador Ted Holliday 2 anys després i que semblava, i això ho van comentar en el seu moment, una miqueta també en el cas de Conil de 1989 a Cádiz. De fet, d'entrada, en Sundberg se va pensar que podrien ser treballadors d'aquella central que s'està construint a prop, però no. Aquells tres éssers van entrar dins l'aparell i aquest se va enlairar a gran velocitat i va poder ser vist fins que se va perdre darrere d'unes muntanyes. Durant tot aquest procés, en Sundberg, que duia una càmera fotogràfica, va intentar capturar imatges, però se sentia misteriosament paralitzat. No se podia quasi moure. De fet, només va poder tirar una fotografia just en el moment en el que el darrer dels humanoides entrava dins la nau. Segons sembla, aquesta fotografia va ser enviada a un grup investigador ufològic de Gothenburg que la va classificar com a no identificada. A continuació, va passar a mans d'un altre investigador, el doctor James Harder, qui no va poder determinar res de res, ja que la foto només se veia vegetació i arbres. I clar, un se demana: com pot ser que només se veiés bosc si l'autor de la foto parlava d'una nau de més de 10 metres de llarg? I certament, si un veu la foto, que se pot trobar trascant una miqueta per la xarxa, no se veu gaire cosa. De fet, se va investigar el terreny de l'albirament i, efectivament, semblava impossible que allà hagués aterrat un aparell de dimensions semblants a les d'un autobús. De fet, i això ja també ho diguem en el seu moment, per mort d'aquest cas, en Sundberg va patir una greu crisi nerviosa. S'ha dit també que va ser vinculat a la investigació d'aquest món tan meravellós, no?, com és el fenomen OVNI, i, de fet, si voleu, ja volant, en qualsevol ocasió podem contar més aventures d'aquest bon home suec.
On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, la veritat és que no ho sé. I precisament per això és que faig aquest plantejament. He vist publicat que hi ha una marca de rellotges xinès, de la Xina, que està tenint un gran èxit. De fet, és el que més està creixent. Més que Apple, més que Samsung. I es dediquen a fer rellotges per nins. Ja han aconseguit el 7% del mercat, segons la web tecnològica Shataka. I, a més, no és que faci la competència com a tal en el Apple Watch, ni el Galaxy Watches, ni d'altres semblants, perquè és un altre concepte. Sí que és un d'aquests que diuen intel·ligents, però amb una altra funció principal. Estan pensats per als fills. Són per posar, pels que el duguin, els fills, i duen GPS, botó d'emergències i alertes. Per exemple, quan el nin surt del perímetre que els pares tenen programat, en els pares els hi surt un avís. Clar, s'ha creat una nova necessitat. S'ha creat una nova dependència. Que és lògica i comprensible? Sí, sense cap dubte, però que era necessària? No ho sé, ens sorgeixen massa dubtes per respondre. És control, protecció o tal vegada una superprotecció? Els qui els duen et senten protegits o et senten controlats? Quan són petits, no, clar, però és que precisament si són petits no veig clara la necessitat que els petits hagin de dur un GPS a les 24 hores. I a més, si tots en tenen a sa classe i un no en té, És més lliure, més marginat, o com queda això? Fins quin punt els progenitors tenen dret o és ètic que controlin els seus fills i filles? Clar, això no són més que les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però és que no ho sé. Però crec que mos estem passant una mica de frenada. Crec que estem normalitzant massa coses que fa només uns anys ens haguessin semblat impensables. I ho fem pel de sempre, clar, per s'angoixa, per sa tranquil·litat, tot basat en la por. I que és lògic, però que tal vegada no hauria de ser-ho tant, no? Ah, i també, què passarà quan el nin o la nina tingui 16 anys i vulgui tenir la seva, digue-li, independència? I quan es podrà llevar aquest sistema de control? El mateix dia que faci el de 8? El dia següent o quan? Perquè en aquell moment serà com un trauma pels progenitors, no? Però tal vegada també una alliberació per al jove, o no? Ja dic, massa preguntes per un tema. Això de córrer, d'anar lliure, que no fa tant era d'allò més normal. Impensable, no?, quan en el poble, de nin, agafàvem les bicicletes i partíem, no?, per arribar a casa a l'hora de sopar després d'haver viscut les nostres aventures. No ho sé. I bé, també ja sabeu allò de quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I devia triar, ja que hem parlat de Roma, la del conegut com el Pont Romà de Pollença, de Miquel Botatotxa, però ja que en Irene ha parlat de l'Urxella, i de triar també d'ell aquesta que diu «La pollentia ciutadana, el latí clavi inventar i ensems la toga romana que tot César adoptar amb el vermell de l'Urxella, amb el vermell lluminós, encara el temps es vedella, tot un passat generós». I recordant una llesta honra del seny pollancí, l'Orxella és com una festa. De l'avui i de l'ahir, la història i la sensatesa s'enllacen en la virtut d'un poble que en solidesa ha assolit la plenitud. I si crec que hi ha una cançó que reflecteix una mica això de Valèria, pot ser aquesta que diu, per exemple, si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faria olor de xampú el teu cabell daurat, oferiria amb bous al deus, brindaríem en soldats i en despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat i un guia s'ensenya el mosaic del menjador, ens retraten i passegen per la nostra habitació. Dels Manels, Roma. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú